Ens acompanya l'historiador i arxiver de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Miquel Pérez, que aquest dimecres va protagonitzar la conferència Els decrets de nova planta dins del cicle de conferències Esdeveniments crucials en la història de Catalunya que organitzen els amics de la UNESCO Valldoret-Sant Cugat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què són els decrets de nova planta i quin significat tenen per la vida diària dels catalans del segle XVIII?
Bé, els decrets de nova planta suposen la plasmació del nou ordre que els Borbons, amb l'ocupació militar de Catalunya i l'anorreament de les seves institucions històriques, doncs imposen al país. Suposen una nova arquitectura institucional que està basada doncs, en la fidelitat absoluta al rei, en la jerarquització i en l'eliminació de tot el que eren les institucions representatives del país. Per tant, suposa una transformació radical de la cultura política del país, a més de suposar la pèrdua de la sobirania política que les institucions catalanes tenien compartida amb el monarca amb anterioritat al decret i que, a partir del moment del decret, per dret de conquesta, doncs queda absolutament en mans de Felip V.
El fet que Felip V doncs, sigués un Borbó, sigués net de Lluís XIV, que hagués viscut doncs, a l'estat soc jo del seu avi, fa que ell quan accedeix al tron doncs, vulgui, imagino, imitar l'estat francès i traslladar-lo aquí, no?
Sí, sens dubte. Sens dubte que tenen els referents polítics de Felip V i dels seus ministres, però també representava una mica la tendència que al llarg dels Àustries s'havia anat configurant a Castella, en el sentit de que el predomini demogràfic i militar de Castella havia d'acabar imposant-se sobre el conjunt dels territoris de la monarquia hispànica. D'alguna manera, la formació original de la monarquia hispànica a partir del matrimoni d'Isabel i Ferran havia suposat una agregació de territoris, cadascun dels quals continuaven conservant la seva organització, i aquest era un esquema que els castellans, els ministres castellans, ja durant l'època dels Àustria, amb el comte duc d'Olivares com a principal exponent, doncs ja havien anat manifestant que era un esquema molt defectuós per afermar el domini de Castella sobre aquest conjunt de peninsular. I per tant, d'alguna manera es combinen els dos elements, l'herència pròpia de Felip V i el seu equip ministerial amb la voluntat històrica d'imposar aquest model absolutista i centrat en Castella.
Podríem dir doncs, que amb aquests decrets i aquesta uniformització de les lleis que regeixen els territoris doncs, que governa a la península Felip V és el naixement del que és l'Espanya moderna, entre cometes?
Sí, podríem dir que sí, que seria amb una fase inicial al segle XVIII de sobirania concentrada en el monarca, que posteriorment els Borbons passaran en època de liberalisme a partir de les Corts de Cádiz i del convuls segle XIX, aniran compartint cada vegada més amb la resta de les classes dirigents del país i finalment de tots els ciutadans, però sempre en base a una sobirania que ja és comuna a tots els territoris del que s'entén per al poble espanyol. És a dir, que aquesta part de sobirania que les institucions catalanes tenien fins al 1714 ja queda agregada o subsumida en aquest conjunt espanyol.
I aquesta lluita entre l'absolutisme que representa Felip V i després el pactisme, podríem dir, o seguir un model una mica austriacista, encara que dels inicis doncs, que representava el candidat que van defensar els catalans, és també una lluita que es manté a altres punts d'Europa?
Sí, sí, naturalment. De fet, el que s'experimenta al segle XVIII és el triomf del model parlamentari. Precisament el que demostra el segle XVIII és que la via per la qual transitaven els catalans era la via del futur i que la via que imposen els Borbons és precisament la via del desastre i de la catàstrofe que suposa la França del segle XVIII, que s'aboca definitivament a finals de segle a la revolució, mentre el model parlamentari que representa doncs, en el seu grau més desenvolupat a Anglaterra doncs, es converteix en la gran potència colonial del segle XVIII, en la gran potència mundial del segle XVIII. Per tant, es pot dir que anàvem en el bon camí i ens van estroncar aquesta possibilitat.
el fet que el Regne de València caigués uns anys abans que Barcelona i el Principat va fer que els catalans defensessin aferrissadament doncs, el poc que els hi quedava perquè veien el que els hi venia a sobre?
A veure, sí, sens dubte. De fet, la millor guia per entendre això és llegir, diguem-ne, analitzar el decret d'abolició dels furs valencians i aragonesos del 1707, en el qual es fa doncs, una exposició per part de Felip V dels motius que el porten doncs, a partir de la plena sobirania a establir un nou govern en aquests territoris i evidentment avancen quina és la seva voluntat en el moment en què pugui portar a terme l'ocupació de Catalunya.
Encara en patim les conseqüències doncs, d'aquests decrets?
Home, en quant a la restricció de la sobirania, evidentment sí. La sobirania, l'estat català que existia abans de 1714 va desaparèixer i d'alguna manera la devolució d'aquest estat encara no s'ha produït. La devolució d'aquesta sobirania encara no s'ha produït. Per tant, es pot dir que els efectes del decret de Nova Planta continuen en vigor 300 anys després.
I com es combat la idea que s'està intentant estendre de que Catalunya no ha sigut mai independent?
Sí, jo en dic negacionisme, no? Perquè en aquests últims mesos, doncs, arran dels esdeveniments polítics, està estenent aquesta idea des de mitjans més que científics, diguem-ne, d'opinió en relació a aquesta no existència de l'Estat català abans del segle XVIII. Jo crec que el millor és fer estudiar mínimament les institucions del país amb un mínim rigor, llegir doncs, les constitucions que emanen de les Corts, doncs, de les últimes Corts de 1701, de 1705, conèixer mínimament l'estructura de les institucions, que Catalunya disposava doncs, de la plena sobirania fiscal d'un dels erraris públics més antics d'Europa, d'una plenitud legislativa compartida amb el monarca que feia que només la legislació emanada de la Cort General pogués ser aplicada en el territori, per tant sobirania legislativa. Bé, tota una sèrie d'ítems de l'organització institucional del país que jo crec que qualsevol persona que s'aproximi amb un mínim d'honestedat ha d'admetre que corresponen a àmbits de sobirania molt clars. Si no volíem dir que era independent, no li diguem, però diguem-li que tenia un estat bastant complet el 1714.
Doncs Miquel Pérez, moltes gràcies per entrar a Qual.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.